Ràdio Estel. Informatius.
És la una, us informa Pere Joventí Balcells. El Tribunal Suprem ja ha revisat la sentència del 1 d'octubre als líders independentistes amb la reforma que s'ha fet del Codi Penal dels delictes de sedició i malversació. Malgrat els canvis legislatius, el Suprem manté la inhabilitació de Junquera, Romeva, Turull i Bassa, però aixeca les de la resta dels condemnats. El Tribunal també substitueix la sedició per la desobediència, excepte per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a qui condemnen per desordres públics. Així doncs, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i l'exconsellera Dolors Bassa estarien inhabilitats fins al 2031, mentre que els exconsellers Raül Romeva i Jordi Turull ho estarien fins al 2030. D'altra banda, el Suprem introdueix el delicte, com dèiem, de desordres públics per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Pel que fa a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn, els ha condemnat per desobediència. Per tant, Sánchez, Cuixart, Rull i Forn queden extingits d'aquesta inhabilitació. I des d'Esquerra consideren que el Tribunal Suprem ha aplicat aquesta reforma del Codi Penal de forma arbitrària, ho diu la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta.
Aplicar el Codi Penal com si no hi hagués hagut cap modificació, mantenint la interpretació de la malversació que havia introduït el Partit Popular, que ho va introduir de forma ad hoc per perseguir l'independentisme, mantenir això i no fer cap canvi és una demostració més de totes les arbitrarietats que hem patit i que seguim patint.
Segons Vilalta, la justícia vol deixar en paper mullat la reforma del Codi Penal que va aprovar el Congrés dels Diputats. I la comissió independent que estudia els casos d'abusos sexuals a l'Església a Portugal ha enviat a la justícia d'aquest país 25 casos. En el seu informe final ha validat 512 testimonis, segons ha anunciat avui el portaveu del comitè, Pedro Streck. El mateix portaveu ha afirmat que no els ha sigut possible quantificar el nombre total de crims i ha denunciat que la majoria de les víctimes van ser abusades més d'una vegada, segons els testimonis. I la Policia Nacional ha detingut 14 persones com a presumptes autores de 98 delictes per haver malmès diversos trens amb els seus grafits. Les detencions s'han fet a Balears, Madrid, Burgos, Lleó i Barcelona. La valoració dels danys puja a més de 400.000 euros. En l'operació hi han col·laborat efectius internacionals de la Interpol o del Centre d'Intel·ligència contra el Crim Organitzat, ja que alguns dels identificats es desplaçaven des de països europeus i practicaven turisme grafiter. La policia ha explicat que la identificació ha estat difícil, ja que els autors canviaven de residència tant a l'estat espanyol com a fora. La investigació es va iniciar a l'abril arran d'unes denúncies per grafits fets en trens de les Illes Balears. I la Seprona de la Guàrdia Civil està investigant diverses denúncies que han rebut per la recol·lecció de més de mitja tona de llentiscle sense autorització administrativa als termes municipals del Perelló i l'Ampolla. Segons l'Institut Armat, durant els últims mesos s'està produint un increment d'aquesta recol·lecció de brots de llentiscle de forma indiscriminada a diversos punts de les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Aquest fet ha posat en alerta les autoritats perquè la recollida d'aquesta manera, d'aquesta planta, està provocant molts perjudicis als espais naturals on creix i fa malbé el terreny i provoquen l'erosió del seu terreny. D'altra banda, des d'avui, l'accés a l'estació de metro de Glòries de la línia 1 estarà tancat per les obres que s'hi fan en aquesta plaça de Barcelona. En canvi, continuen operatius els accessos per entrar i sortir d'aquesta estació, és a dir, els accessos que tenen a l'Avinguda Meridiana i al carrer de Badajoz. L'accés, per tant, a la plaça de Glòries estarà tancat durant aproximadament 8 mesos fins al proper octubre, unes tasques que ja han començat i que, per tant, s'impedeix als usuaris de metro entrar en aquest punt des de la plaça de Glòries. I abans dels esports, no apunt més pel que fa a mobilitat, a hores d'ara encara hi ha afectacions a la R4 que poden arribar a superar els 30 minuts derivats d'una incidència que ha passat aquest matí en unes instal·lacions d'Adifa Sant Sadurní d'Anoia, que ja ha sigut solucionada i que, per tant, d'ara endavant s'anirà normalitzant progressivament aquest servei. Moment ara per a la informació esportiva amb Anna Closa.
Aquest dilluns a les 9 de la nit l'Espanyol tancarà la jornada 21 de la Lliga contra la Reial Societat, que és tercer a la competició. Els blanquiblaus necessiten sí o sí sumar 3 punts si volen allunyar-se de la zona de descens. Ara mateix tenen 21 punts i estan a només un de la zona perillosa on hi ha el València. El tècnic Diego Martínez no podrà comptar ni amb Pierre Gabriel, que es baixa per sanció, i es dubta també José Lo no podrà jugar i es dubta Martin Braithwaite, però pot recuperar Òscar Gil i Vini Sousa, dos jugadors clau, en el seu esquema. Pel que fa a l'equip basc, els d'Imanol i Alguacil porten tres jornades sense guanyar. D'altra banda, la cadena SER ha avançat que el jugador del Barça, Sergi Busquets, no podrà disputar l'anada de l'eliminatòria dels play-offs de l'Europa League contra el Manchester United. La idea és que el capità blaugrana tingui minuts diumenge contra el Cádiz i arribi també en les millors condicions per la tornada de l'Europa League a Old Trafford.
Gràcies, Anna, n'estarem pendents. Us deixem de nou, com sempre, amb el matí a Radio Estel. Nosaltres tornem amb més notícies a les dues. Fins ara.
A Radio Estel celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Al matí, a Radio Estel, amb Mercè Raga.
Soc el Ramon Perdina. Jo sempre pensava que havia començat a treballar a la ràdio gràcies a la meva feina prèvia a la televisió. Però en realitat, si em paro a pensar una miqueta, va ser al revés, perquè jo em vaig criar escoltant els programes de l'Andreu Bonafuente, del Terrat, més enrere els sketchos i els gags de l'Alfons Arús a la ràdio, abans que existís el Força Barça, que ja feia paròdies, imitacions, i encara més enrere, quan jo era molt petit, recordo que amb 9 o 10 anys, amb uns companys de classe, ens gravàvem amb cintes de caset fent unes paròdies i uns intents d'esquetxos que, en el fons, ha estat, és més o menys el que em dedico a fer ara mateix. O sigui que, en realitat, per mi la ràdio sempre ha estat allà i ha estat el mitjà de comunicació de referència. Potser l'únic que puc dir és que l'únic que trobo a faltar és que abans tu podies anar a la ràdio de qualsevol manera perquè no et veia ningú, i ara hi ha una petita cosa que em molesta, és que has d'anar sempre ben vestit i pentinat perquè sempre hi ha algú que et fa una fotografia o et grava en vídeo. Això abans no passava, però a banda d'això, per mi la ràdio sempre és i serà al mitjà de comunicació de referència.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estel. Pourquoi
s'acharner, tu recommences. 7 minuts que passen de la una, vivint aquí al Dia Mundial de la Ràdio. La
cada dia està més enfadat el francès, eh? Cada dia crida més.
Jo el dia que li posi cara, saps avui que justament estem parlant de veus, ara?
Es va escalfant.
Jo és que me l'imagino, no sé, amb un mustache. Saps, amb un mustache com molt enfadat.
Doncs no sé. Endú, em porta.
Mira, doncs escolta, telepatia visual, no sé
mira,
com ho he fet.
T'han transmès, això és després de l'Albert Murillo, que t'ha transmès.
La importància del so. Deixa'm, a veure, un moment, perquè, escolta...
Què ha passat aquí?
Ens queda pendent l'ultrasò, el segon ultrasò, per si encara no el teníeu pillat, per endur-vos la magnífica Cistella Capravo, i ha entrat Vallejo, bon dia de nou, eh?
Bon dia.
Ha entrat la Jarque amb la força que la representa i ha dit, escolta, que ha arribat una carta.
Però no és una carta qualsevol.
I dic, una carta, però a nom de qui? I clar, llegim. Senyora Estel Curling Team. I clar, com és aquest moment que t'envien una carta ja amb el teu nom?
És que la primera carta que clar, rebem.
És una carta que és per tots, a més.
És històric. I llavors hem pensat, ha de ser històric aquest moment, per tant... obrim la carta en directe. No l'hem obert, eh? Sort que està la Mondelo aquí. Ara, mira, que parlava el Pardina, no? Moltes vegades també ara a la ràdio ens hem de pentinar i posar-nos així. Sort que està la Mondelo perquè ho penjarem a xarxes. Que l'obri la Olga. Jo estic molt nerviosa. Llavors prefereixo que l'obri la Olga.
Quins nervis.
Deu posar.
Jo l'obro, però...
Mira, prou bé, no s'ha trencat. La és això, què hi ha?
Jo l'obro i...
Què hi ha?
Ui, una carta? Ui, que pesa, Mercè.
Capravo Club, eh? I a veure, diu, ja formes part del club Capravo.
Bravo! Que bé!
Benvolgut, Estel.
Sí?
Gràcies per unir-te al nostre club. Ep, nois.
Què és això?
Això és històric. Espera't, que el ara, tenim Capravo Club.
Fantàstic.
I nosaltres som Estel Curling Team. És que ho tenim tot ja en aquesta vida.
Podrem comprar moltes coses a Capravo.
Tot el que sigui necessari.
Ui, es tanca el cercle.
Mentre clar. Fem entrenaments...
Hem de saber a veure què comporta, no?, ser del Caprabo Club. Això
clar,
és meravellós.
Potser està carregada. Mm.
Tot coses bones, segur.
Ja ho provarem. Dit això, a veure, perquè això... Ostres, agraïm moltíssim al Club Caprabo, moltíssimes gràcies per aquesta targeta. Jo crec que era necessari.
Sí, sí, un sponsor que sumem a la llista. I si parlem de Caprabo, Mercè, també hem de parlar del concurs i aquesta cistella.
Això és meravellós, de debò.
Sí. Això és màgia.
Això és màgia de la ràdio.
Això d'aquí 60 anys, quan l'Albert Murillo del futur recuperi talls històrics de la ràdio, aquí els deixarem molt descol·locats, perquè direm, a veure, aquí què ha passat?
A veure...
Va, que avui, Dia Internacional, Dia Mundial de la Ràdio, ja ho dèiem a primera hora, que canviàvem de país, posàvem l'antena en altre país, i mira, és un país, ja us dic, escandinau, i m'ha cridat molt l'atenció, perquè quan l'he sintonitzat per buscar aquest segon ultrasó, he escoltat això.
Carai, com hi van? Com? Ara m'has despistat.
Una rumbita. No, no, però a veure, això no és el segon ultrasó, simplement...
Dic, ara pensava, sí que ha canviat la latitud. Sí.
Clar, jo he posat per internet ràdio d'aquest país i m'ha sonat això i dic que això no ho puc fer servir perquè descol·locarà els oients.
Totalment.
Anem al segon ultrasó. Va, que és aquest.
Det här är Ekots webbkanal. Det är här vi sänder direkt vid stora nyhetshändelser.
Diríem que la pista musical ajuda molt més... Tenint en compte que no tenim ni idea de...
No teniu ni idea de què diuen. Idioma. Jo crec que ni ells, perquè és molt, serà molt i molt complicat. Recordem que avui us preguntem, aprofitant que és el Dia Mundial de la Ràdio, quin país hem sintonitzat i de quin país és aquesta emissora que escoltàvem.
Fantàstic.
Recordeu, si voleu aconseguir aquesta cistella Caprabo, del que nosaltres en som part com a equip en aquest club, 663-99-30-62, WhatsApp, també ens podeu escriure per correu al matí @radioestel.cat o també via Twitter.
Mira, és que saps què passa? Que el David García, el nostre productor, ja ens ha passat els avantatges de ser de Caprabo Club, que nosaltres ho som, com Estel Curling. No sé, ja, és que jo no sé, ja no sé com ens diem.
Estel sobre gel. Com a equip, com a competidors.
Estel sobre gel.
Què hi diu a la targeta?
Mira, els avantatges de targeta. Club Caprabo és a partir d'ara acumulats euros i estalviar encara més amb la targeta Club Caprabo. Aprofita tots els descomptes. Per
Perfecte.
Tant, nois, si heu d'anar a fer alguna compra, feu servir la nostra targeta i anem sumant.
Estel Curling Team.
Tal Això qual. Diu.
Mira, sí, jo crec que ens podem quedar amb aquest nom.
Hem de firmar, que si no val, Mercè.
Ah, firma tu, Harky, que tens millor lletra.
Què poso, Estel?
Posa Estel Curling.
Sobre gel.
Team. Tot.
No hi cap.
Tot amb un nom. Vinga, va, que fem una cosa. Marxem a publicitat. Olga, et deixem res un instant. Anava a dir sola, però no estaràs sola.
No. A més, no només estarem sentint la veu, els oients també la sentiran, sinó que nosaltres els tindrem a l'estudi, els següents convidats, que són els responsables de País Invisible. Aneu directes a Spotify i comenceu a buscar. Ja veureu quina joia.
Vinga, doncs, sens dubte, ens quedarem amb vosaltres. Això serà després de la pausa publicitària.
Proximitat, confiança, rigor, immediatesa. La ràdio sempre a punt per tu. Feliç Dia Mundial de la Ràdio. L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Et guiem cap a l'actualitat.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Pa! El teu.
El nostre país.
El nostre país. Cadascú que vulgui veure aquest país al darrere de la boira, sabeu què hi és? És el País Invisible. Cada dissabte...
Ja ho sentiu, això és País Invisible, un podcast audiovisual transmèdia que acosta Occitània al públic català en programes de mitja hora. Els podeu trobar, just deia ara, jo he anat a Spotify, he posat País Invisible i allà hi són. El millor de tot, sobretot pels seus creadors, és que acaben de rebre el Premi Joventut de l'Euroregió als influenciadors del català i l'occità a les xarxes. Els presentadors són periodistes exploradors d'una terra mítica, en retrocés, i d'uns costums que inevitablement recorden els nostres. I ara ja podem saludar a un d'ells, en Zep Parmentano. Molt bon dia, Zep.
Molt bon dia, Olga.
Ets creador i presentador del podcast, per tant, et sentíem. D'entrada, moltes felicitats pel premi que us va entregar divendres per a Aragonès.
Sí, és impressionant. Hem sortit de les notícies ja.
Com ha estat aquest, quan arriba, no?, el moment del reconeixement? Perquè quan temps fa que vareu començar en País Invisible?
Aviam, en realitat ha sigut un èxit repentí, perquè portem des del novembre. Vam començar el novembre, però sí que és veritat...
Novembre 2022.
Però és veritat que això recull una feina de 20 anys, perquè nosaltres, com a associació de la difusió d'Occitània a Catalunya, fa molts anys que estem constituïts. I ara mateix tenim el format, hem donat amb el format correcte.
Anem a veure, heu rebut el Premi Joventut de l'Euroregió.
Sí.
Comencem. Què és l'Euroregió?
L'Euroregió és una agrupació de cooperació internacional entre Catalunya, Illes Balears i la regió Occitània. Aleshores, aquí volen donar una empenta a productes culturals i de sostenibilitat mediambiental, no?, de cooperació transfronterera. És estrany que l'idioma, la llengua franca de l'Euroregió, no sigui ja l'occità, perquè és el que es parla tradicionalment a Occitània, ara desplaçat pel francès, però és un idioma que tant els catalans com els francesos podem entendre. I aleshores sí que estem contents que d'alguna manera ara l'Euroregió comenci a recompensar la representació de l'occità a les xarxes, perquè sempre li ha faltat molta representació a tot arreu, de la via pública i a tot arreu.
Comencem a situar-ho físicament, donaves pistes, perquè vosaltres parleu de l'Occitània francesa. Com de gran és aquest territori?
És immens, vast. El mapa de l'hexàgon francès, tot el terç inferior és Occitània. Es tenen registres que a principis del segle XX es parlava tant amunt com Angulema. Ara mateix la frontera lingüística està a Bordeus, no?, allà a l'Atlàntic, però també se li ha de sumar que hi ha 12 valls occitanes al Piemont, és a dir, a Itàlia, que es poden visitar des de Turí. I per no dir ja que la ciutat de Mònaco, els prínceps de Mònaco, la seva llengua és l'occità.
Per tant, encara hi ha gent que parla occità.
Sí, es considera que els estudis no són clars, però entre 2 milions fa 20 anys ja es considera que pot haver-hi 1 milió una mica menys.
I com es manté? Perquè entenem que, per exemple, a França no promouen gaire el coneixement i l'aprenentatge de l'occità.
No, és terrible, és terrible. Hi ha hagut molts intents de tenir una escola bilingüe, i ara s'ha trobat aquest model de les calendretes, que és un tipus d'escola concertat. Però tot i així sempre hi ha hagut moltes traves. Pensa que l'occità sovint es considera una llengua anticonstitucional per la República Francesa, a l'igual que el bretó.
Deies que la vostra associació fa 20 anys que existeix. Tu com hi arribes? Perquè tu fa 20 anys eres ben petitó.
Sí, fa 20 anys tenia 5 anys. Jo ara tinc 27 i farà uns 8... vaig arribar com a càmera a BTV, que teníem un programa que es deia Aranesoc, que fa 20 anys que va haver-hi l'Infos Idiomes, que era un programa de BTV que donava veu a totes les comunitats de persones migrants a Barcelona, i nosaltres cobríem els aranesos. Jo vaig entrar com a càmera i ara sóc el que proposa una mica els formats, no? Perquè BTV ara ja no els agrada aquest estil de televisió.
Mm-hmm. Us considereu influencers de l'occità amb aquest podcast que va començar el novembre, que sou un referent, no?, per qui vulgui saber coses de l'occità?
És que sí, aviam, tant com influenciadors és important que hi hagi una presència, no? Llavors, de vegades, les presències petites també causen un gran canvi, no? Hem notat un canvi de reconeixement de l'occità d'ençà que treballem. I com a influenciadors, ara el gran canvi és que si no estàs a internet no ets ningú. Llavors el programa intenta ser molt transmèdia. Vull dir, comences escoltant-nos a Spotify o veient-nos a YouTube, però al final saltes a Twitter o saltes a TikTok, que és on hi ha els joves, i és també on al final volem arribar, no? Perquè si no hi ha un relleu generacional de la cultura occitana, això no va enlloc.
Hem parlat de l'occità, sobretot al sud de França, al nord d'Itàlia. Què té a veure amb Catalunya?
Bé, a veure, Catalunya té una regió, la més especial que parla occità, que és la Vall d'Aran. La Vall d'Aran té la llengua, que se'n diu col·loquialment l'aranès, no? Però que no deixa de ser, no deixa de ser la variant del gascó, del dialecte gascó, que es parla a la Vall d'Aran. Llavors, va ser boníssim quan de cop la Generalitat de Catalunya va blindar els drets lingüístics de la Vall d'Aran. Però no pot fer res per l'occità de França, ni pel d'Itàlia. Cadascú s'ha de curar la seva zona. Llavors, part important de que la gent vegi el País Invisible és que sàpiga que nosaltres tenim, com a Catalunya, una responsabilitat, una corresponsabilitat de realment seguir endavant amb aquestes polítiques lingüístiques que puguin ser un referent per als llocs on encara no hi són.
Hem dit al principi que poden buscar País Invisible a Spotify. Tu has dit poden veure, perquè també hem dit que és un programa transmèdia, un projecte audiovisual transmèdia. Emeteu els dissabtes, com funciona? Per qui us vulgui, perquè dissabte s'estigui esperant, digui, a veure, a quina hora, a on, què clico, a on
correcte,
em connecto.
Correcte, correcte. Els dissabtes sortim a YouTube i sortim a Facebook també, perquè hi ha molt públic aranès a Facebook i molts occitans. Tot i així, el paísinvisible.cat és el domini, la pàgina d'internet d'on parteix tot. Us enllaça a tot arreu. I també està molt bé perquè allà fins i tot teniu un joc de lèxic en occità cada setmana, que tenim moltes coses.
El que hem sentit al principi de tot és l'últim programa. Ens podeu avançar de què tractarà el proper episodi? Tot just és dilluns, per tant, no sé si ara esteu descansant de l'anterior o ja esteu pensant en el proper programa.
Sí, és clar, ja s'ha de moure el proper programa, que estarem a Salardú, que és l'Alt Aran. Salardú, la gent té una falsa creença de que a l'Alt Aran es parla més acatalanat, a l'aranès, perquè al Pallars resulta que les paraules les acaben ja amb una postònica que tira cap a O, és a dir, diuen la taulo, no? Mm-hmm. Una mica la taulo, i això ja es recull a l'aranès de l'Alt Aran. Llavors, aquí està interessant ja les discussions de llengua, saber que tots els aranesos són vàlids i tots els occitans són vàlids. A més, vam estar a l'Orda la setmana passada.
Per tant, aneu físicament o vols dir que us connecteu?
Ens connectem. Sí que és veritat que tirem molt d'arxiu, perquè dos viatges a l'any no ens el treu ningú, i són grans rutes que fem amb cotxe i ens anem aturant amb gent que sabem que ens parlaran l'idioma i concertem entrevistes amb molta anticipació i després això ens dona ja per moltíssims programes i per anar d'una banda a l'altra. És un tastet, en tot cas.
I quina és la reacció de la gent quan els diu és que volem parlar de l'occità?
No ho sé, no sabria què dir-te. Els que són occitans ho agraeixen molt. Ho agraeixen molt, perquè molta gent es creu que són de poble o que parlen malament, i és el que diem. Vull dir, la llengua l'hem estandarditzada, però tots els parlars són macos. La fable aragonesa sempre tenen aquesta marca de caín de no, és que jo hablo mal el castellano, jo termino les paraules con Eva, i no saben que estan parlant aragonès, no? Llavors cal reconèixer.
Sempre Mentano, creador i presentador del podcast País Invisible, recordem paísinvisible.cat. Acabeu de rebre el Premi Joventut de l'Euroregió als influenciadors del català i l'occità a les xarxes. Moltíssimes gràcies i felicitats de nou, que vagi molt bé.
Molts petons. Mua! Perquè cantes
pas bé. La ràdio no té sentit sense l'audiència. Gràcies per escoltar-nos. Feliç Dia Mundial de la Ràdio. A Ràdio Estel. We'll be right back.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
La ràdio és informació, entreteniment i companyia. Molts milions i milions de persones al món es lleven de bon matí escoltant la ràdio per situar-se, per saber on estan, per entendre una mica el que passa al món. Després també, al llarg del dia, serveix per entretenir-se, per veure... escoltar persones que tenen coses interessants per dir, per saber esdeveniments culturals que es produeixen a la ciutat o al món, i sobretot també a mi em sembla que la ràdio és companyia. Companyia per les persones doncs, que van amb el cotxe, persones doncs, que estan malaltes, persones que estan soles, persones que busquen doncs, una... interlocució en el món exterior. La ràdio, tots o molts pensaven que seria arrossegada o eliminada per la televisió, i resulta que té més força que mai i és més imprescindible que mai.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Gran mestre, Lluís Foix, amb aquestes paraules, sí, no? La ràdio és companyia, per a Joventí.
Sí, sí, sí. Avui, en el nostre dia, el dia de la ràdio, doncs aquestes paraules calen ben endins.
Per cert, paraules que calen, ben, que, no, que calen, que empatitzes amb elles, no? Perquè les sents totalment gairebé com pròpies, no? Perquè sents tal qual que ha explicat Lluís Foix. Paraules que tu saps dir en aranès. Que ara justament estàvem sí, parlant amb el País Invisible. Quina passada, Pere.
Sí, i és llàstima, perquè una llengua, si no es parla, s'oxida, i en el meu cas la tinc bastant oblidada, però bueno, amb idees com aquesta, doncs...
Val la pena.
La gent que vivim a Barcelona, doncs podem seguir fent aquest coquet de la llengua.
Per cert, aquest coquet de la informació que el necessito ja.
Sí,
o sigui, no puc viure sense aquest coquet de la informació.
Exacte,
a partir
de
les
dues... també és això, eh? Immediatesa, informació ara. Amb vena.
Vinga, a partir doncs de les dues, de l'Estel Migdia, quines són les notícies?
Que la falta de pressupost deixa 25.000 joves sense poder cobrar el bo per a lloguer del país, tot sí. I que el termini per demanar aquesta ajuda va acabar a mitjans de juny de l'any passat. Els sol·licitants que s'han quedat sense aquesta ajuda encara no havien rebut aquesta comunicació oficial. La notícia arriba al mateix dia en què hi ha sobre la taula un canvi de demanda de lloguers de Barcelona, en aquest cas, davant la crescuda de preus cada cop s'opta més per compartir pis i llogar habitacions per estar-hi temporalment, sobretot aquesta crisi de l'habitatge, sobretot pel que fa al jovent. En parlarem amb Enric Aragonès, que és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Mercè, doncs, perquè ens expliqui una mica com està tota aquesta problemàtica. I més enllà d'això, Mercè, us ho hem anat explicant als darrers butlletins informatius en l'àmbit judicial i sobre el procés. El Suprem ha mantingut avui les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, però aixeca també la de la resta de condemnats. I Mercè ho fa doncs, seguint doncs, aquesta reforma del Codi Penal i adaptant doncs, tota aquesta sentència del 1 d'octubre a tot el que diu la nova llei. Per tant, doncs, us explicarem com queda doncs les penes dels líders independentistes.
Doncs sens dubte us escoltarem al punt de les dues, a l'Estel Migdia amb Xavi Toscano i també amb els companys informatius, entre ells el Pere Joventí Balcells. Pere, gràcies.
A vosaltres.
A Ràdio Estel celebrem el Dia Mundial de la Ràdio. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Un minut i ens situem al punt de 2:15. Moment ara de posar l'atenció al que sentim, a les nostres emocions. Moment ara de fer teràpia de grup.
La teràpia de grup.
Vinga, agafem teràpia de grup, ja sabeu, aquí al matí a Ràdio Estel. I és per això, Marta Jarque, bon
sí,
dia de nou,
bon dia.
Que volem parlar de l'art i de les emocions.
Exacte. Què fa cada vegada, Mercè, una cançó, avui en parlàvem, per exemple, en la després de l'actuació de Rihanna, una cançó, una pintura, ens faci posar els pèls de punta. O que una pel·lícula, per exemple, ens posi de mala lluna, allò que surts al cinema amb males sensacions.
Doncs avui volem parlar d'això, justament, de com l'art ens mou i ens aboca, diguéssim, aquests sentiments diversos. És un plaer. Doncs a fer-ho acompanyades del Josep Maria Vila-Rovira, professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal? Com estàs, Josep Maria?
Molt bé, molt bon dia.
Per cert, molt ben acompanyat, que és la primera vegada que ho veiem, que és aquesta xulada llibreta de Blanquerna.
Ai, material que es genera a la casa, a Blanquerna, i que porta el logotip, i t'ho donen, i jo sóc dels que m'agrada lluir marca.
Això està molt bé, lluir marca.
Oi tant.
No està donant idees, Marta Jarque, amb aquest curling.
Què vols dir, que hem de fer un...
Home, unes samarretes.
Descarat, no? Sí. I tant, i portar-la amb orgull.
I llibretes per la tàctica, també.
També, mira.
A les reunions.
Ah, claro.
Doncs mira, no és mala idea. Mira, trucarem a la Marta Clos, a veure si podem lluir aquesta llibreta de Blanquerna. Per cert, ens havíem vist, sí, no? Des d'inici d'any o no?
No, perquè em veu citar i no vaig poder, perquè com a professor universitari hi ha una cosa que es diuen exàmens.
Ai, ja ens n'havíem oblidat.
Ja ho teníem.
Vosaltres no ho recordeu.
Menys
però
mal.
Un dia d'examen no pots desaparèixer de la facultat.
Sí.
I em sembla que era el dia 30 que havíem previst i just tenia un examen. Ah. Vaig dir, no puedo. I vam passar avui, l'endemà de Santa Eulàlia.
Què tal els alumnes, ara que no ens escolten?
Bé, de tot, hi ha de tota la vinya del senyor. Mireu, fa 4 dies vaig corregir un treball de màster, que això ja és un nivell molt alt, li vaig posar un 10.
Carai, això deu ser complicat, no trobar el 10?
És molt difícil posar un 10. Vol dir que no has trobat cap errada, que l'has trobat bo, que ha estat un plaer llegir aquell exercici, i ja està. A l'altre extrem, lamentablement, i és un tema de debat per un altre dia, parlant de llenguatge escrit, jo sóc d'aquells professors que suspenc si hi ha un excés de faltes d'ortografia.
Ah, molt bé.
Molt bé, ho dius tu, ho dic jo. L'alumne no li agrada tant.
Bé, però penso que és important i és una manera també de...
Molt. Ho faig a Logopèdia, però perquè, evidentment, si el logopeda no domina el codi lingüístic, malament rai. Però també ho faig a periodisme.
Però tu trobes que... O sigui, ara es fan més o menys faltes que abans d'ortografia, o estem igual?
Sempre. Això, si em remonto a coneguts i amics molt grans que eren professors d'universitat de fa molts anys, ja ho deien. Jo el que crec ara que ens trobem barrabassades molt grosses. O sigui, petites errades ortogràfiques, jo no tinc cap vergonya, jo en faig alguna.
Sí, en aquesta llibreta n'hi ha alguna de falta?
Segurament hi haurà alguna falta, i quan a vegades porto un text a un corrector, a vegades, Josep Maria, que se t'ha escapat això, i dic, ai, és veritat. O a vegades he de dir, ai, com va? Ah, mira.
Ho has de consultar.
Exacte. Però barrabassades, allò, grandíssimes errades... Jo crec que abans no hi eren tant. A nivell universitari, evidentment, la població és molt gran, els nivells acadèmics i culturals són molt diversos i els hem de respectar. No podem menystenir a ningú per el fet de fer faltes, així en general. Però quan t'ho trobes a la universitat, doncs has de considerar que és inadequat.
És una falta.
És una falta. I quan en fas moltes i de molt gruixudes, a veure, un pronom feble que t'has posat fora de lloc. Aquests ni els conto. Sí, sí, i per això, els dos extrems, hi ha de tot, hi ha de tot.
Ara parlarem, farem teràpia de grup aquí al matí a Ràdio Estel amb el Josep Maria Vila-Rovira, professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna Universitat de Ramon Llull, que com sempre és un plaer tenir-lo aquí a l'estudi, cosa que agraïm moltíssim, Marta, però abans de parlar de la peça que ens has preparat avui, que és aquest art i les emocions, que tot deriva d'una conversa, d'una gran conversa que vam tenir, no?, arran d'una obra de teatre,
sí,
de les emocions,
exacte,
que ens podia transmetre. Però abans, com avui és el Dia Mundial de la Ràdio, Josep Maria, tu n'ets un d'aquells oients fidels?
Sí, jo consumeixo ràdio diàriament. Diàriament, sí. Cada dia hi ha alguns rituals al matí especialment i jugo amb dues, tres emissores i al capvespre una altra vegada. A la nit, no. Veus? Soc de...
És més de dia, eh?
Sí.
Que no pas nocturn.
Hi va haver una època en què en alguna ràdio hi havia programes informatius reflexius, a les 11 del vespre, i sí, però no sóc molt amic dels esports a la ràdio, i quan ara començo a fer zapping i començo a veure que molta gent parla d'esports a la nit, dic nois, no dic nois perquè molts nois no m'acaba d'interessar. Però sí, la resposta, diàriament, dues emissores, vaig saltant d'una a l'altra, quan vaig en cotxe ja a la ràdio, i el que no sóc, per exemple, d'anar amb ràdio enganxada a les orelles pel carrer. Però això és una qüestió filosòfica. Necessito estar connectat, m'agrada estar connectat amb el món, escoltar els sorolls, escoltar la gent, escoltar els parlars que em creuo pels carrers. I els cascos a les orelles m'aïllen. I quan vaig pel carrer, a part d'una qüestió de seguretat,
això també compte, és
veritat, que no volem ser atropellats per un cotxe elèctric d'aquests que no se senten. No, hem de sentir-hi bé. Però sobretot és per connexió amb el món.
Perdoneu, o sigui, és que has fet has obert un petit gran meló, que és justament fa unes setmanes en parlàvem aquí en aquest programa, que ara cada vegada més, jo no sé si us heu trobat, diria que és el carrer Muntaner, que han hagut de posar doncs, uns semàfors visuals des del terra, perquè justament és el que tu dius, que en un temps que estem connectadíssims al mòbil, ja de manera visual, però també, no?, que anem escoltant, no hi som, no estem vivint el present, Josep Maria.
Clar, i això, torno a dir, filosòficament, a mi m'agrada estar connectat en l'aquí i a l'ara, i per tant aquest desconnectar pel carrer no m'agrada, però és que és molt perillós i certament quan arribes a casa has de poder explicar què he vist pel carrer. Hi ha molta gent que no pot explicar què he vist pel carrer perquè no ha vist res.
Ara també m'has fet pensar, perquè d'alguna manera també el periodisme o el que busca, o el que jo entenc, no?, a l'hora de fer periodisme, és mostrar justament el que l'oient no veu, no? I és com aquest punt a favor que dona el periodisme, no?, perquè a vegades se'ns passen per alt molts serrells que fan aquests petits detalls el que és la notícia, no?, i el que és important, i d'aquí aquesta contribució al mitjà, i en aquest cas la nostra ràdio. Però clar, al mateix temps la ràdio també ens desperta emocions, Josep Maria. És un mitjà que ens transporta a altres mons, com tu deies, no?, que a vegades prefereixes viure el present quan toca. Però també ens transporta a altres vides únicament a través del so, que jo ho trobo de debò, eh? Vull dir, a dia d'avui encara m'hi faig creus, no? Dic, és que no sé com s'aconsegueix. Tu com definiries, des d'un punt de vista psicològic, aquesta fascinació que sentim pel nostre mitjà?
Mira, la millor resposta que tinc és pensar en la nostra evolució com a éssers humans, quan vam començar a sentir. Cadascú de nosaltres vam començar a sentir molt d'hora. Encara estàvem a la panxa de les nostres mares i cap a la vintena setmana de gestació el fetus ja hi sent. I, per tant, el nostre cervell, de les primeres coses que queda impregnat i que queda marcat i que li va donant forma, és justament de certes freqüències acústiques. Freqüències acústiques que són aproximadament les que nosaltres sentim quan estem a dins d'una piscina, per exemple. Perquè, situem-nos, el fetus està surant a dins la panxa, allò amb temperatura estable, relativa foscor, perquè la pell de la mare deixa passar una mica la llum, però no gaire. Però l'audició ja funciona, i el que sent és els sons que li arriben, bàsicament, de la veu de la mare, filtrats pel líquid amniòtic. Aquest fenomen físic fa que la nostra orella ja conforma el cervell i li dona unes informacions associades, i aquí està la gràcia, associades al benestar. Perquè a quin lloc més bé que a la panxa de la mare hem estat mai? Doncs allà. Això en el nostre cervell ja l'associa. Quan sentis aquestes freqüències, quan sentis aquestes cadències, estàs bé. En canvi, hi ha un dia en què això s'acaba, 37 setmanes, 36 i mig, 38, depèn de com vagin les coses, sortim i sortim d'una manera abrupta, a vegades violenta, i passem a notar la sequetat de l'aire, notem el pes del nostre cos, i de sobte la oïda s'obre a moltíssims sons i passen a ser viscuts com a desagradables, perquè la situació corporalment, el naixement és passar d'un estat de magnífic benestar a haver-te d'aguantar les temperatures, el pes, tot això, la llum, tot això. Per tant, d'això hi ha autors que n'han parlat molt, del trauma del naixement. Jo no li diria trauma, que ho associo a una cosa necessàriament negativa. Jo crec que és necessari, però passem d'aquest estat una mica idíl·lic a la panxa de la mare, passem a la vida real, que és dura, és seca, és aspra i que té sorolls molt diversos. Això ens quedarà per sempre. I així, quan un dia sentim certes freqüències, certes melodies, ens porten immediatament a un record inconscient, perquè ningú recorda com s'estava dins la panxa de la mare, però inconscientment ens porta aquell benestar. Aquesta és una de les línies per entendre aquesta fascinació de la ràdio. Ens porta una riquesa harmònica que normalment les veus del carrer no tenen. Sentim les vostres veus, veus molt rodones, molt plenes de sonoritat, que activen aquests records inconscients.
Escolta, meravellós. Jo no havia conegut mai aquesta, no?, aquesta versió, aquest punt de vista psicològic del per què no estem tan enganxats al so que desprèn, no?
Clar, és que a part que el so és... La frase és molt denúncia, sí. El so és vida. Què vull dir? El silenci absolut no el coneixem. De fet, t'has de posar en una càmera absolutament agnoica i aïllada per dir no sento res, però tot i així sents el batec del cor, sents el fluir de la teva pròpia sang. Quan estàs en una càmera totalment insonoritzada, el so, sentir, és estar viu. I sentim sempre. De fet, els ulls els pots tancar. La boca la tanques i no notes gustos. L'olor, encara, veus? L'olor és dels altres sentits, que és un actiu permanent, però l'oïda està permanentment activada. Fins i tot quan dormim, si un soroll entra, el sents, perquè és una defensa. És una defensa per si entra un animal, si entra un lladre, si entra... I sentim. Clar, l'oïda, per tant, ens connecta a la vida, i quan més rica és l'audició, més vitals ens sentim. Però no tots els sons són bonics, perquè ara només hem parlat dels bonics.
Clar, què hem de fer amb els que no són tan bonics?
O bé, és que, no, jo encara pregunto, per què hi ha veus que són desagradables?
És veritat.
Per què?
A la mateixa argumentació. Haurem d'anar a buscar els sons de les veus de la nostra petita infantesa, i en allà trobarem que quines eren les veus que no tenien cura de nosaltres, quines no satisfeien les nostres necessitats i quines sí. La veu de la mare, la veu de l'àvia, acostumaven a anar associades a tenir cura de nosaltres, i, per tant, associàvem el benestar de l'alimentació, el benestar de la neteja, el benestar de fer mimitos a les veus de dones, en la cultura més tradicional, i no dic que sigui la correcta ni la bona, dic que és la que teníem els que ja portem uns quants anys en aquesta vida. I, en canvi, les veus més rasposes, més dures, més fosques, anaven associades a l'autoritat. I, de fet, això encara hi és. Sabeu que, a part de professor de logopèdia, soc professor de periodisme. Hi ha estudis, de fet, jo mateix en vaig fer un amb una col·lega vostra d'una altra emissora, sobre la credibilitat i el to de veu. Les veus molt agudes són poc creïbles, i per això hi ha periodistes que tenen la veu aguda i que han de fer un cert entrenament per guanyar una veu una mica més greu i que doni una mica més de credibilitat.
Carai,
a la ràdio.
Ara sí que
no
ho
sabíeu,
eh?
Que teníeu aquesta. Tinc unes quantes de veus. Les podem anar triant.
Quin repertori.
Com un bon logopeda. No, però és molt curiós el que estàs dient, perquè justament et volíem preguntar això, no? Perquè no és tot el que es pot transmetre amb la veu, amb el to, l'actitud, no? Quins són els factors que fan que ens enganxem justament amb aquest, no? Amb aquest transmetre, aquesta sonoritat que ens agradi més o menys.
De fet, hi ha aquesta vinculació que anem aprenent, eh? Això no és biològic. És biològic, però és après a mida que anem vivint, anem escoltant. Si tenim veus rodones, veus amb molta sonoritat en el nostre entorn agradable, això es va convertint com un element desitjat. Però no tothom té les mateixes veus, no tothom
clar,
té...
Clar, perquè potser una veu esgarrifosa, de cop i volta, té un to, una actitud que fa que t'enganxis molt escoltant la ràdio.
Poques vegades. Clar, és que hem d'entrar en un territori quan la ràdio és més que la veu. Evidentment, hi ha tot un text, hi ha tot un guió.
I un equip.
I una tècnica, i una tecnologia. Oh, un bon micro, una bona taula de so.
Un bon tècnic. Un bon productor, sens dubte.
Tots. I fins i tot una bona antena que fa que arriba la senyal, el senyal arriba...
Això és bàsic.
Qualitat. Exacte.
Sí, sí.
Exacte. Tot això és una experiència molt global. Hi ha una part que va cap a vies molt inconscients, però d'altres més conscients. De fet, com en l'art tenim art abstracte i art figuratiu. En l'art figuratiu tu llegeixes el text, llegeixes la idea i t'agrada, no t'agrada, t'enganxa. Quan un periodista redacta bé la notícia i crea una història que té una certa gràcia, allò enganxa. Si li poses, a més, una bona veu i una veu adient al missatge, i aquí ja entrem una mica més nivell encara, quan hi ha coherència entre la temàtica i la ideologia i la veu de qui li posa el so, qui ho locuta, l'experiència és total, l'oient està enganxat, no deixa la ràdio i fins i tot el convenç molt més. Hi ha una experiència, si em permeteu, jo vaig explicant
per
coses.
Per favor, no, és que és molt interessant. De fet, ens quedarà pendents. Avui a Teràpia de Grup, clar, volíem parlar justament de l'art i les emocions, però quina millor...
Home, no? És el que té la ràdio.
Exacte. Qui ho resumeix millor de tot. I avui, en el Dia Mundial de la Ràdio, un altre dia parlarem de la trena.
Endavant.
Però avui, justament...
Sí, de l'art abstracte i de la música. Perquè a vegades un acord ens porta emocions positives i un altre acord. Tres notes, només tres notes, ens porten una altra emoció. Guardem-ho per un altre dia.
Josep Maria, hem estat aprofitant aquest espai per parlar precisament d'això, no? De sons, de sonoritats, de veus. La gent que tristament no té l'oportunitat perquè no tenen aquest sentit de l'oïda, tot això que es perden, d'alguna manera, ho poden recuperar a través d'algun altre sentit? Perquè, esclar, és una llàstima.
Per sort, el cervell té moltes vies d'entrada i algunes es van compensant i es van especialitzant. Les persones sordes de naixement o que perden l'audició de molt petits construeixen codis per entendre el món a partir de senyals que a nosaltres ens passen desapercebudes. Per exemple, jo notaré la ironia o la tristesa o un segon doble sentit en una frase perquè notaré una petita inflexió i una pujadeta cap a l'agut i diré, m'estàs enganyant o m'estàs col·locant. Clar, la persona amb una sordesa pregona no ho percebrà per via auditiva, però ho percebrà per via visual, perquè veurà que la teva cella s'ha aixecat una mica o els teus llavis s'han tancat una mica i diu, aquesta expressió no verbal, ells la decodifiquen com un engany, un doble sentit, una ironia. És un món apassionant.
Desenvolupen un setè sentit.
Clar. Bé, amb la vista treuen molta informació. Informació que nosaltres també rebem, però com que no ens ha fet falta, no l'explotem. Però a vegades us ha passat. Heu baixat el volum de la televisió i heu mirat una miqueta un programa i tu t'has anat imaginant què estava passant allà i quina era la relació. O estàs en un restaurant, tots ho hem fet, estàs amb una colla d'amics i veus una taula allà amb una parella...
Quan t'imagines aquelles...
I tots ens hem imaginat si era primera cita, si era última cita, si s'han separat, si estan a punt de fer-ho, si tot...
Te'ls mires, t'has d'esforçar molt, concentrar...
Clar, i no cal sentir la conversa.
És la creativitat.
Bé, a partir d'una informació difusa, una informació no binària, nosaltres construïm un nou relat.
Josep Maria, vine l'altre dia.
Quan vulgueu.
Hem de parlar, no?, de la trena.
Tenim tema pendent.
Home, tu diràs. Josep Maria Vilarrovira, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
Igualment per mi.
Com sempre, fer teràpia de grup. Avui aquí al matí a Ràdio Estel fem una cosa. Ens queden ja pocs minuts, hem d'arribar al final, però ens falta la Mondelo, amb el més viral. Vinga, anem-hi.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts i ens situem al punt de les dues. Moment escaient per donar-li pas a ella, Mercè Mondelo.
No, Mercè no, Florència. No, no, no he obert el programa dient que avui és el Dia Mundial de canviar-te el nom. Doncs aquest és el meu nom de no pila.
Però un moment,
sí, a vegades sí, però no vols donar el teu nom.
Ah! I la gent s'ho creu?
No.
Jo conec una Florència.
Sí?
Sí, home. Tres. Però escolta'm una cosa.
I també
cosa.
Has de dir Mercè, avui.
Es canvia Mercè. Però no és el nom de casa teva que et volien haver posat.
No,
això és el nom que t'has posat tu.
Sí.
Val.
Sí,
val.
Sí, l'he triat jo.
Bé, en tot cas, Florència Mondelo. Xarxes socials estan 100% marcades avui. De fet, la Harkey ja ens marcava aquest tot és tendència per la Super Bowl.
Sí, de fet, vosaltres us centraveu en Rihanna, que és la gran diva de la xarxa, però és que abans del partit també hi va haver actuacions musicals en un esdeveniment que se celebra fora de l'estadi, que es diu TikTok Tailgate. Una d'elles, la de Jason Derulo, que, sens dubte, no ha tingut la mateixa rebuda que la de Rihanna. Una actuació que està sent molt comentada per aquest número amb què Jason Derulo ens va deleitar, que va comptar a l'escenari amb ballarines que feien les seves coreografies i, atenció, amb gossos robot.
Com? Gossos robot?
Que també es movien al ritme de la música i l'acompanyaven. Eren com un altre grup de ballarines, no? També integrat en tot el número, una opció que la xarxa no ha comprat i que ha comprat amb els robots assassins de la sèrie Black Mirror. Una imatge molt inquietant, que obre unes possibilitats mai vistes en el món de la música, o poc vistes, i que no han convençut.
D'on
vosaltres,
convençut,
no sé.
No sé jo, tu què, Hacker?
A mi no em sona bé, això.
A tu no et sona bé.
Doncs imagina't veure-ho.
Sí. És una mica inquietant, també t'has de dir tot el que estàs explicant, Mondelo.
Pobret, sí. Volem pensar que estava ferit del peu i va necessitar més atrets o que ell no podia donar.
Distraccions.
Mira, ara que estava pensant, l'amiga que es diu Florència, li deia en Flor.
Oh, clar, que maco.
El... Bé, doncs, Flor, més protagonistes o no?
Els germans més famosos de Cornellà, Estopa.
Vamos, José. Vamos. Yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Qué bonita tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón.
Atenció, perquè David i José Muñoz enceten aquesta quarta temporada d'entrevistes de Jordi Évole amb Lo de Évole, amb una conversa amb el periodista on han parlat d'absolutament tot, de fama, de paternitat, de masclisme, de família, de música, de salut mental. Evidentment és un imprescindible per tots aquells seguidors de la banda, però és que si la xarxa està calant aquest documental és perquè en ell hi trobem una declaració d'amor digna de pel·lícula,
sí?
Que és la que li fa David Muñoz al seu germà.
Yo trabajo con mi hermano en la fábrica. Cuando vamos con los amigos, voy con mi hermano. Si jugamos a la consola, juego con mi hermano. Si vamos a jugar a básquet, juego con mi hermano. Si vamos a jugar a pádel, juego con José. Es que...
¿Y eso hay un momento que harta? ¿Qué dices?
No, al revés.
Niño, vamos a vernos menos una semana.
Todo lo contrario, cuando no está, le echo de menos.
O sea, si tú te vas de vacaciones 15 días con tu mujer y con tu hijo...
Le echo de menos. Dios lo sabe.
És una devoció, la que li té el seu germà petit, fora de sèrie, sí, l'arriba fins i tot a comparar amb un sant, dient que ell creu en el sant José. A banda de totes aquestes intensitats personals,
també deixant unes paraules que a nivell professional marcaran un abans i un després, sí, també a Estopa, perquè deixen a José Muñoz pels núvols. Atenció.
Si un día tenemos un grupo separado, yo haría una mierda de canciones. No sé hacer canciones sin José, no sé hacer.
¿Pero las compones tú?
No, las componemos entre los dos.
¿Pero las letras mayoritariamente?
Sí, las letras son mías, pero sin José no haría esas letras. Es mi muso.
És mi muso, diu, clar, home.
És molt bèstia, eh, què diu?
Bueno, és que, clar, ells ja des de petits, i aquest vincle tan fort, no?, i tan intens, que no és fàcil, també.
Exacte, és que molts acostumen a dir o pensar que els germans es barallen, els germans s'odien sovint, que no es porten bé, que també necessiten tenir vides separades, i són les rareavis dels germans.
Totalment, i de ben segur, Mercè, que han tingut conflictes, no?, però la gràcia és aquesta resiliència com a vincle, i com han sortit encara més enfortits que mai, no?, dels Estopa.
I aquesta necessitat d'estar-se junts.
De tenir-se, i sobretot que es tenen un a l'altre, que això és molt bonic. Per cert, 5 minuts ja ens situem al punt de les dues, però com avui és el Dia Mundial de la Ràdio, també ho ha estat de les xarxes socials d'aquesta casa.
Ho ha estat, ho està sent, i serà, perquè tant a Instagram com a Twitter, com a Facebook i a LinkedIn, trobareu les cares i les veus que per antena no sentim habitualment, però que també són Ràdio Estel.
A mi no em sents per antena, però també sóc Ràdio Estel.
A mi no em sents per antena, però també sóc Ràdio Estel.
A mi no em sents per antena, però també sóc Ràdio Estel.
Però també sóc Ràdio Estel.
Però també sóc Ràdio Estel.
Quantes veus.
Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Un munt de veus.
Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Són aquestes veus que no s'escolten, que no se senten.
Que no sentim, que no sentim des de casa.
Però que nosaltres les sentim tan de prop, i gràcies a elles la ràdio és el que és.
Totalment.
Escolta, doncs a veure què hem de fer. Directament està per tot arreu,
a
no?
A tot arreu, Instagram, Twitter, Facebook, @radioestel, @elmatíestel, trobareu tot.
Sé que heu tingut problemes, agrair-vos tota la feina que heu fet des de xarxes, tant a la Mercè Mondelo, a Maria José Mendoza, com a la Eva Cervera, perquè hi han persones d'aquesta casa que no volen donar ni la seva veu, i estic mirant directament a una d'aquestes persones, com és el Ferran Capdevila.
He de dir
a
que Ferran Capdevila no ha donat cara, però ha donat veu.
Ah, sí?
Per tant, agrair-li des d'aquí, perquè sí, Ferran Capdevila, gràcies, sabem que et va costar moltíssim, ho valorem molt.
Doncs vinga, queda dit. Gràcies, Mondelo.
A vosaltres.
De Harke, que ens han deixat soles. Sí. I ara què fem?
Doncs seguir endavant.
Sempre,
fins a quina hora?
Sempre seguirem endavant. Mira, tenim res. El José em diu, va, ja estem fora.
Ja
esteu fora, però és que, clar, sona el Bruce amb aquesta cançó Radio Nowhere, que és a tot arreu s'ha d'escoltar la ràdio.
Saps on també l'escolten, a la ràdio? A Suècia.
Home, ultrasò. L'han endevinat o no?
Tothom.
Carai, tu.
Increïble.
Doncs vinga.
Sí, sí.
Ja sabeu que podeu continuar participant, però això ja serà a partir de demà, a partir de les 8 del matí. Us donarem la benvinguda aquí, al matí a Ràdio Estel. Que vagi bé.
Ràdio Estel celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Hey!
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.